A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Esmorzen ibuprofen per poder aguantar. Diuen, amb prou feines cobren 2 euros per cada habitació d'hotel que netegen. N'han de fer entre 20 i 30 al dia. Contrarrellotge en jornades de 8 hores que s'acaben allargant 10 o 12, sense cap de setmana, subcontractades, fora de conveni i sovint no arriben a la jubilació. És generalitzat o només casos aïllats? Les Kellys, cambreres de pis, treballadores de neteja dels hotels, són l'última baula de les externalitzacions massives a la baixa, la cara de la precarietat laboral femenina. La bretxa salarial és encara del 14% i s'agreuja. Amb la maternitat, les dones han pagat més cara la crisi i la recuperació les ha oblidat. Pateixen més atur, més temporalitat i cobren menys, si és que cobren. Les feines de casa no pagades suposarien el 41% del PIB estatal, 443.000 milions d'euros l'any, si remuneréssim cuinar, netejar la llar, tenir cura de fills i avis. Però les netejadores dels hotels alcen la veu contra els abusos i s'estan organitzant per deixar de ser invisibles, defensar els seus drets i reivindicar un turisme responsable. Avui als Solidaris, la lluita de les Kellys.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a l'habitació 304 de l'Hotel Barcelona 1882, a tocar de la Sagrada Família, neta com una patena, ni una arruga al llit, tovalloles blanques al bany, tot endreçat, ni un bri de pols, terra brillant, cap marca als vidres. Es nota que per aquí hi ha passat una de les 200.000 Kellys, cambreres de pis que són el motor de la indústria turística, treballadores de la neteja dels hotels com l'Eulàlia Corralero i la Manuela Santos. Bona nit.
Hola, bona nit.
Buenas noches.
Podem dir Kellys? No és pas pejoratiu aquest joc de paraules?
No, no, para nada. O sea, este nombre lo pusimos un poco de forma casual, pero después nos hemos dado cuenta que viene del griego, que significa mujer luchadora. Entonces, en un principio se cogió como la palabra de la Kelly, la que limpia, pero curiosamente que ni aun sabiendo de marketing podíamos haber acertado tanto con el nombre. Para nada es peyorativo, para nada.
Tu, Lali, fa 30 anys que et dediques a això, a netejar habitacions d'hotel. A més, ets la fundadora de les Kellys a Catalunya. I tu, Manuela, portes 15 anys fent de cambrera de pis. Quantes habitacions com aquesta haureu netejat en la vostra vida?
Unes quantes miles.
Miles, sí, se puede hablar de miles de millones, evidentemente, como aquesta, sí. Sí, sí, millones de habitaciones.
¿Cuántas estones triga netejar una habitación como aquesta?
Eso es muy relativo, ¿vale? Porque depende. Nosotros, por ejemplo, yo el último hotel donde he trabajado hacíamos 24 habitaciones en 6 horas. Eso quiere decir que te tienes que gestionar tu propio tiempo. Hay hoteles donde sí que se hace un cálculo y te pueden dar 15, 20 minutos dependiendo del tipo de cliente, del perfil de cliente o de la temporada alta o baja. Pero generalmente no se puede poner un tiempo porque tú cuando abres una habitación tú no sabes el tipo de cliente que hay dentro y no sabes cómo te la vas a encontrar. Yo siempre digo que es como abrir una caja de sorpresas. A lo mejor el cliente ha sido muy respetuoso y está todo en su sitio, o son clientes generalmente de perfil jóvenes que, bueno, pues que te lo tienen todo manga por hombro, que te tienen botellas en el suelo, papeles, en fin, es complicado calcular. En los hoteles de costa y más en temporada alta, nosotros lo que hacemos al abrir la puerta generalmente es llevas el saco, un saco de basura grande, y lo que haces es recoger toda la basura en el saco. Luego después, a partir de ahí, bueno, pues comienzas a hacer un buen barrido, desvistes las camas, eso depende porque hay hoteles donde tienen un personal que se dedica a desplumar, que le llaman, que es quitarte la ropa de la cama, pero generalmente la mayoría de los hoteles lo tiene que hacer la propia camarera. Y bueno, pues una vez que has limpiado y tienes todo un poco digamos desmontado de todo lo que se puede romper, bueno, pues nosotras lo que hacemos, o lo que yo he hecho en los últimos hoteles, es pasarte al baño, enjabonar todo el baño, aclarar, porque tienes que jugar mucho con el tiempo. Entonces, mientras eso se va secando, tú sigues trabajando en la habitación, viste haces camas, enceras muebles, friegas, todo, la terraza, también no hay que olvidarnos de que cada, sobre todo en la costa, cada habitación tiene una terraza donde el cliente también tiene una mesa, tiene unas sillas donde tienen, a veces tienden su ropa que lavan o tienen las toallas de la playa. En fin, generalmente es eso, es ir jugando un poco con el tiempo, como tú veas cada habitación cuando entras. Sí que es verdad que hay unas normas, pero lo que hacemos siempre es improvisar. Yo siempre digo que cada camarera tiene su manera de hacer las cosas y cada una se apaña como puede.
Tú, Manuela, ¿cuánto trigas a netejar una habitación?
En el hotel donde yo trabajo, a pesar de que va mucha gente con dinero, bueno, pues no lo demuestran, porque el dinero no te da la clase. Puedes encontrarte habitaciones con caca en la ducha, en la cama, en los sofás, cosas pintadas en los cristales, montones de condones, papel por todas partes y todas las papeleras vacías. Las sábanas te las tiran al suelo, que no hay ninguna empatía ni consideración con las camareras. Y normalmente tú vas abriendo habitaciones y la siguiente te la encuentras peor que la anterior. Y te dan ganas de tirar la toalla, pero claro, tienes una familia por la que luchar. Y tienes que seguir adelante. Y el tiempo no. Nunca te tomas el tiempo que te dan. En donde yo trabajo, por las de cliente, normalmente son 22 minutos. Pero te tardas más. Y eso no te lo toman en cuenta. Hay chicas, compañeras mías, que no bajan a comer porque no les alcanza. No pueden comer y así van cada día sin bajar a comer, se van a las 7, a las 8 y eso no lo ven.
¿Cuántas habitaciones feu per cada jornada laboral?
16 habitaciones.
Es que hay mucha diferencia, no podemos meter a todas las Kelly en el mismo saco. Es lo que dice ella, es que no tiene que ver, por ejemplo, un hotel de costa de vacaciones donde la gente generalmente va a pasar una semana, 15 días y van a desmelenarse porque es que se desmelena, no tienen consideración con lo que puede ser, por ejemplo, el turismo de Madrid, que es un turismo de interior, de congresos, que es, a lo mejor son 16, pero eso no quiere decir que trabaje menos, porque generalmente son 16, pero tienen más lujos, más mamparas, más detalles, con lo cual no es tan mejor que las que están en un hotel de batalla que, por ejemplo, hacemos 24, 25. Mira, yo personalmente me he llegado a hacer 30 habitaciones. 30 habitaciones. Evidentemente no las he podido hacer quedar higienizadas, pero el cliente entra y de golpe la ve limpia. Esto se está haciendo en los hoteles de la Costa Brava.
¿A cuánto es paga la habitación? Per exemple, Manuel, al teu hotel, on deies que el diner no de la classe, et trobes habitacions, això, amb excrements al llit i a la dutxa. ¿A quant es paga una habitació així?
Un cliente. Bueno, puede pagar la más barata, 350 más o menos, y la más cara, que me parece que después de la reforma ha aumentado el precio, son 10.000 la noche.
10.000 euros la nit. I una Kelly, quant pot cobrar?
Nosotras en nómina tenemos 1.000 euros. En nómina, eso respetando el convenio sectorial, ¿eh? Estoy hablando de donde se respeta el convenio sectorial, pero por ejemplo, si te hacen trabajar, que ahora se puede por una ley que hizo el Partido Socialista,
subcontratada
o por horas, o sea, es que te pueden pagar por horas, te pueden dar 6 horas de trabajo, con lo cual te van a pagar 700 euros, dependiendo del convenio que cojan, si es de limpieza o es de hostelería, y en 6 horas pues tienes que hacerte el mismo trabajo, por ejemplo, en una estadía de 8. O sea, es que todo es muy relativo. Desde la reforma laboral, nosotras siempre hemos trabajado con una sobrecarga de trabajo inasumible, siempre. Nosotras siempre hemos dicho lo que ella me comentaba, en este trabajo no llegamos a la jubilación en activo, eso lo teníamos muy claro. Lo que ocurrió a partir del 2012 es que se hizo un todo vale. Entonces, se contrata por horas, se contrata según producción, se contratan por empresas multiservicios, por ETT. O sea, esto ha sido un todo vale. Y al todo vale ha sido cuando nosotras hemos tenido que salir, pero las Kelly, yo lo recuerdo siempre, hemos nacido un poco de la desesperación y de la precariedad. O sea, ya estábamos mal antes con el apoyo que en su día nos dieron los sindicatos, pero es que después de la reforma laboral han ido a darle a lo más débil. Y lo más débil, mal entendido, en la cadena hostelería siempre son las camareras de piso. Siempre hemos sido las que más hemos trabajado, y a mí los compañeros me lo decían por lo bajo: ostras, es verdad, Lali, que sois las que hacéis el trabajo más duro, sí. Sois la cadena principal del hotel y curiosamente sois las que menos ganáis.
És una feina dura, esgotadora, heu d'aixecar pes, arrossegar pes. Quan pesen aquests matalassos, per exemple, es valora molt que el llit estigui perfecte, amb els llençols ben llisos. Com us ho feu? El carro que heu d'empènyer, pels passadissos, quan pesa?
500 kilos. Se han llegado a pesar carros de 500 kilos. Yo, mirar, estoy viendo esta habitación, es preciosa, donde estamos, es un hotel muy bonito, la verdad. Las camas están muy bien hechas, la camarera que ha hecho esta habitación es una profesional, pero son pequeñitas, se pueden hacer bien. Yo, por ejemplo, me he llegado a hacer dos camas de 1,5 con canapé. Esto quiere decir, es que lo que decía, hay mucha variedad. Si tú tienes que mover, arrastrar camas para poder limpiar detrás de 1,5 con canapé, eso quiere decir que tú lo hagas como lo hagas, necesitas una fuerza física potente. No cualquiera puede hacer eso. Y te estoy hablando de que en Lloret de Mar, la Costa Brava, yo siempre lo repito, es una costa preciosa, las mujeres de habitaciones se pueden hacer en verano, lo que son los meses de julio y agosto, una media de 60-70 camas, porque allí te suelen poner supletorios. Que bueno, que le llaman supletorios, pero generalmente es otra cama, otro somier, otro colchón, que a menudo tienes que cargar tú sobre tu espalda y hacer una media de 60-70 camas, aunque sean dos meses de trabajo, porque luego es verdad que a lo mejor afloja un poquito porque el perfil de cliente, bueno, pues suele venir gente del Inserso o cliente más familiar, pero en cualquier caso, la cantidad de trabajo siempre es inasumible para una sola camarera.
¿Qué son el síndrome del túnel carpià, la bursitis, al colza de tenista?
Mira, esto puede parecer muy complicado. Cuando a nosotros nos preguntan y dice, bueno, ¿qué es la tendinitis, la bursitis? A ver, nosotros sabemos que todo lo que acaba en itis es inflamación. Eso quiere decir que solamente nos reconocen como enfermedad laboral porque, ojo, hasta hace muy poquito no teníamos ninguna, ¿vale? Solo nos reconocen que se nos inflama el túnel carpiano, el codo y la clavícula, o sea, lo que vienen a ser las enfermedades musculoesqueléticas de la parte de arriba de los brazos, porque se supone que hacemos movimientos repetitivos. Pero, curiosamente, llevamos muchos años que las camareras de piso todas se tienen que prejubilar, y cuando digo prejubilar quiere decir que se quedan con una pensión mínima que es miserable, se tienen que prejubilar, agarrar incapacidades permanentes o incapacidades a largo tiempo, precisamente porque todas acaban teniendo problemas de espalda, de las dorsolumbares, hernias lumbares, ciática, se quedan enganchadas con lumbago, pero todo esto no se nos ha reconocido. O sea, lo que nos ha dado la mesa del tripartito, que en su día nos dijo el señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que él haría una mesa de trabajo, lo que nos han dado ha sido un caramelo, pero ojo, ese caramelo también lo tenemos que seguir peleando en los juzgados, pero es que antes de esto, también lo que han hecho ha sido reconocer algo que ya se había peleado mucho muchas camareras y lo habían ganado. Las camareras mismas habían ido en ese rifirrafe entre la mutua y la seguridad social, habían denunciado muchas de ellas por su cuenta, con dinero de su propio bolsillo, y habían ganado los casos. Había jurisprudencia, había casos ya, precedentes de casos, y lo que han hecho ha sido legalizar, o sea, darnos algo que ya habíamos peleado y nos lo han dado como un caramelo. Por eso tenemos que seguir peleando.
Productes de neteja, de tímites estranyes, et sol per sa finestra, de ple dins s'escurada.
A banda de l'esforç físic, també treballeu exposades a productes químics. Això està contemplat com un risc a la salut?
Claro que sí, pero según los que producen este tipo de químicos, dicen que son inocuos para la salud. Pero si, por ejemplo, tú estás trabajando sin guantes y estás usando el antical, que es el 61 que usamos nosotros, se te puede irritar la piel, se te irritan los ojos si te caes, te puedes intoxicar si por accidente te tomas un trago. Pero seguimos usándolo porque no los cambian.
Tu ets dominicana, no és pas casualitat que a moltes kelis sigueu immigrants i sovint vulnerables.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que normalmente las españolas se encuentran, porque es duro el trabajo, no lo quieren hacer.
Tu tens 46 anys, t'imagines jubilada? Creus que podràs arribar a la jubilació fent aquesta feina?
No lo creo. Es que con el ritmo de trabajo que llevamos, como le decía a Eulalia y a Mónica, el ritmo de trabajo que llevamos y la carga tan pesada, porque el trabajo, repito, es duro, con el tiempo nuestra salud va mermando y no me veo jubilándome.
¿Y tú, Lali, podrás aguantar?
No. Lo tenían que asumir ya, o sea, lo tenemos asumido, que no vamos a llegar a la jubilación y nos vamos a tener que quedar en casa con unas pensiones miserables, lo tenemos muy asumido. Per això, precisament, nostra desesperació i la lucha.
Treballeu en hotels molt diferents. Tu no treballes en hotels de luxe a la ciutat, no ets Kelly del Vela. Tu treballes al Lloret de Mar, en un hotel de costa, més low cost. El tipus de client canvia molt, però no sé quin és més brut, si el de negocis, com dèiem abans, el turista de luxe o el de xancleta. Quin us dona més feina?
Eso va en función de la edad. Por ejemplo, los jóvenes suelen ser muy descuidados en un hotel de lujo, en una pensión o en un hostal. Los jóvenes, o sea, no importa de qué nacionalidad sean, suelen ser así. Luego la gente mayor es más respetuosa.
A mí me parece que cuando llega un cliente al hotel donde yo trabajo, parece que le dicen que todo vale, porque da igual la edad que tengan. Te encuentras las habitaciones con el techo en el suelo y viceversa. Así que no tiene que ver la edad.
¿Qué es el más sorprenent que t'has trobat mai en una habitación? ¿Qué es el más estrany que t'ha tocat fer?
Extraño, bueno, de extraño lo que comentaba ella, nos encontramos de todo. Nosotros en verano, por ejemplo, te encuentras condones, botellas de cristal, de vidrio rotas. Yo lo más extraño que me he encontrado es caca, lo que es caca en la pared y en el techo. Sí, es lo más extraño que yo me he encontrado.
Parece como que la cogen y te decoran toda la habitación con ella. Y hay algunos que son, parece, un poquito exhibicionistas. Se bajan los pantalones y ahí te encuentras dibujado el culete.
Lali, tu ets la portaveu de la Confederació Espanyola de Kellys, també fundadora d'aquest moviment a Catalunya. Com i quan va néixer el col·lectiu? Potser no en teníeu prou amb els grans sindicats?
Bueno, el colectivo nace porque nosotras estábamos ya un poco cansadas de la invisibilidad a la que teníamos. Y el impulso del colectivo fue un artículo en el periódico El País del investigador social Ernest Cañada. Nos ponemos en contacto con él, él nos hace entrevistas y a partir de ahí es muy curioso porque de pronto todo el mundo me llama, ¿no?, y me pregunta que bueno, las Kellys sí que me llamaban todas y me decían que estaban igual en Galicia, igual de mal, o en Huelva o en Málaga. Pero también muchos periodistas y gente que pasaba por los hoteles me decían, oye, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estéis así en esas condiciones? Lo que cuentas es verdad y claro, todo el mundo se sorprendía. O sea, es que nosotras éramos mujeres, yo siempre lo digo, éramos mujeres muy sufridas, no habíamos levantado la voz. Y hizo falta, pues eso, que un investigador social pusiera el dedo en la llaga, yo siempre lo digo, para que todo el mundo empezara a decir que ostras, que es verdad, que teníamos un trabajo muy duro y que realmente no llegábamos a jubilarnos. Y no, muchas de nosotras, como te hacen contratos por horas, ni siquiera llegas a final de mes. O sea, haces un trabajo muy duro y además eres pobre, eres pobre como una rata, o sea, no puedes vivir con lo que ganas.
Fins i tot t'han rebut a la Moncloa, et vas reunir amb Mariano Rajoy quan era president del govern espanyol.
Sí, en la primavera pasada, gracias a una senadora canaria, María José López Santana, que tuvo el arrojo de decírselo al entonces presidente Mariano Rajoy en su cara. Él, no sé si se lo pensó muy bien cuando dijo que nos recibiría en Moncloa, pero evidentemente tuvo que cumplir su palabra porque estaba grabado, ¿no?, por los medios, y sí, estuvimos ahí. Pero no solo eso, el sábado pasado yo vine aquí a Barcelona y abordé al que ahora es presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez Castejón, y le entregué un libro de Ernest Cañada, el libro de externalización, el impacto en externalización en el trabajo de hoteles. O sea, ya no pueden decir que no conocen nuestra problemática.
¿Y els clients son conscients? ¿Els clients que nos diuen ni bon dia de la feina i les condicions?
Ahora sí. Hasta fa poc no, pero ahora sí. Ahora empiezan a ser conscientes y, de hecho, nosotros la última vez que hicimos algo, que queríamos hacer un gesto de apoyo a Manuela Vargas, que es una Kelly de Jerez que lleva 108 días en las puertas del hotel pidiendo que la paguen porque no la pagan. Es curioso porque muchos clientes se paraban y nos decían, pero sois las Kelly. ¿Es verdad que os pagan 2 euros por habitación? Y claro, nosotras decimos, a ver, 2 euros por habitación si eres externa. Si eres en plantilla, cobras 1,50 por habitación. O sea, aún menos de lo que se está dando. La gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero de verdad no. La verdad es todavía peor. La verdad es más miserable.
Esteu en plantilla? La neteja de les habitacions és un servei estructural? És l'activitat principal d'un hotel? Si no hi ha habitacions netes, no hi ha turistes, no hi ha clients, però sovint s'externalitza.
Asumirse es fa de todo. O sea, en el sector nuestro se hace de todo. Por ejemplo, nos encontramos con hoteles que dentro del grupo de camareras de piso tienen en tres modalidades de contrato. Están las fijas de empresa, están las fijas discontinuas, también te pueden contratar por ETT o por empresas multiservicio. Las empresas multiservicios han empezado a proliferar como hongo desde la reforma laboral. Eso quiere decir que, como son empresas que, como su propio nombre indica, pueden hacer muchos servicios, los hosteleros las cogen para que estas mujeres les cubran lo que es un puesto de una camarera de pisos, pero curiosamente ganan el 40% menos. Entonces, esto divide a las plantillas en los hoteles, porque en un mismo hotel, cuando hay elecciones sindicales, por ejemplo, tú no puedes votar porque tú eres de otra empresa. No puedes votar cuando hay elecciones sindicales en tu hotel. Esto divide mucho a las plantillas, pero fijaros que con el mismo trabajo Pueden haber camareras que cobren lo que es convenio, que son 1.000 euros, otras que cobren 600 euros, otras que cobren según producción, y eso no lo sabe la gente. O sea, tú cuando vas a un hotel, la camarera que te está atendiendo, que está limpiando tu cuarto, posiblemente no es de la plantilla, es de una empresa externa.
¿Us automediqueu per no agafar la baixa? L'ibuprofen forma part del vostre esmorzar?
Sí, 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 pero no solo por no coger la baja, es que si no, no puedes tirar. Ya. Es que si te levantas doblada... Y tienes que trabajar, y además, según la última reforma laboral, creo que si coges dos bajas cortas en menos de un año, o de dos, no recuerdo bien, te pueden despedir. Entonces, claro, nadie se arriesga a que les despidan, pero te estoy hablando de las fijas discontinuas. Entonces, generalmente, yo a veces he tenido días que mi marido me lleva el café a la cama antes de levantarme con un sobre de ibuprofeno para poder empezar a funcionar, para ir al trabajo, echar mi jornada y poder mantener el puesto de trabajo. Y esto es una norma. Pero ojo, no nos automedicamos porque nosotras queramos. Es verdad que nos pasamos los antiinflamatorios, pero los antiinflamatorios nos los receta la Seguridad Social.
Y como estamos todas en la misma condición física, la misma condición de salud, pues nos ayudamos una a la otra. Porque el trabajo es muy duro. Terminamos súper hecha polvo, estamos todas mal de la salud, pero lo un poquito mejor que hay es que, aunque termines mal, sabes que tu compañera va peor que tú y sacas un poquito más de energía, de fuerza para ir a echarle una mano. Porque sabes que está peor que tú. Yo ahora mismo estoy ya desde 2015 en tratamiento porque tengo una enfermedad crónica, pero tengo que trabajar. Tengo que trabajar y, como decía antes, no nos vemos jubilándonos con esta profesión.
Sou només dones, les Kellys? Coneixeu cap home fent la vostra feina? Potser si la fessin els homes estaría més ben pagada.
Sí, 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 sin ningún género de dudas. Mira, yo siempre digo que en lo de camarera de piso no existe la brecha salarial. No existe, porque si un camarero se pone a hacer el trabajo de limpieza de la habitación, va a cobrar lo mismo que una camarera, o sea, no hay brecha salarial. Sí que es verdad que los hombres no escogen este trabajo, primero porque creen que es una faena solamente de mujeres. Pero sí que últimamente con esto de la crisis algunos sí que yo he llegado a conocer a algunos, ojo, y lo hacían igual de bien que nosotras, ¿eh? O sea, que nosotras lo que los animamos es a que vengan a este sector y que se profesionalice el sector. Por ejemplo, en Tailandia son hombres los camareros de piso, en los cruceros, aquí en Barcelona, que a veces vienen los que son camareros de los que limpian los camarotes, son hombres también.
Eulàlia Corralero i Manuela Santos, moltes gràcies pel vostre testimoni. Bona feina, bona nit.
Gràcies a vosotros.
Buena noche y muchísimas gracias a ustedes.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, les Kellys alcen la veu, les cambreres de pis, les netejadores dels hotels com la Lali i la Manuela s'organitzen contra els abusos, fartes d'esmorzar ibuprofen, diuen, de cobrar 2 euros per habitació d'hotel, de jornades maratonianes i malalties. Són l'última baula de les externalitzacions massives a la baixa, a la cara de la precarietat laboral femenina, i volen deixar de ser invisibles amb iniciatives com el segell de qualitat de turisme responsable o la campanya Jo no m'allotjo en hotels que externalitzen. Som a l'hotel Barcelona 1882, a tocar de la Sagrada Família, fent aquests solidaris gràcies a la seva directora, l'Anna Castan. Bona nit.
Bona nit.
Que imagino que no ens obriria les portes a Catalunya Ràdio si tingués res a amagar. Suposo que ets conscient que no tots els hotelers estan disposats a parlar obertament de la polèmica, de les condicions laborals de les Kellys. És un tema sensible.
Jo parlaré per part nostra, per part meva, però no parlaré en nom d'altres hotelers perquè desconec cadascú quines pràctiques fa.
De fet, el gremi d'hotelers no ha volgut participar en aquest programa i donar la cara, tot i que els hem convidat. Així que t'agraïm aquest exercici de transparència. En quines condicions laborals tenen les vostres treballadores aquí a l'Hotel Barcelona 1882?
Jo, d'entrada, ja et deixo anar la bomba de que per se no estic en contra de l'externalització, el que sí que estic en contra és de la precarietat laboral. Uh-huh. És a dir, nosaltres tenim un equip fixe, però sí que per als moments punta i per substitució de vacances utilitzem una ETT. No externalitzem empreses perquè considero que no és la nostra manera de fer, Però sí que considero que qualsevol persona que faci la mateixa feina té que tindre les mateixes condicions laborals. I en el nostre cas, el nostre equip i les que venen de TT tenen el conveni d'hostaleria que marca la llei i que, bueno, que és el que és, serà millor o pitjor, però es marca uns mínims que una cambrera de pisos actualment està cobrant els 1.100, 1.150 euros nets al mes.
És a dir, teniu el gruix en plantilla, però també algunes subcontractades a través de TTs.
Però... Per les puntes, perquè l'hostaleria és, el dilluns pots tindre 40 habitacions i el dissabte en pots tindre 200, i no pots tindre una plantilla que estiguin aquí mirant la lluna. No hem d'oblidar que som negocis, que hem de donar un benefici, però també nosaltres tenim claríssim que té que haver-hi unes pautes i una manera de fer i una política empresarial que sigui justa, que doni una feina estable i ben remunerada com correspon. Vull dir, que tinguis que donar uns beneficis no vol dir que puguis arribar a fer animalades contractuals.
Com calculeu el temps que poden dedicar a netejar cada habitació? O potser aquí això no ho feu.
No, clar que ho fem. Nosaltres tenim una productivitat marcada, val? Que en el nostre cas són 18 habitacions en 8 hores. T'haig de dir que jo estic en contra de les Kellys perquè penso, a vegades escolto, que els hi fan fer animalades, és a dir, 30 habitacions en 8 hores per mi és impossible de fer, perquè he fet aquesta feina i físicament per mi és una... Fregaplats i cambreres de pisos són les dues feines més dures d'un hotel. Llavors, jo penso que 30 habitacions en 8 hores és impossible de fer, físicament no ho pots aguantar. Llavors, nosaltres tenim una productivitat que estic segura que si tu li preguntes a les nostres cambreres et diran que 18 habitacions són moltes. Perquè això és, saps, és normal, que tots quan tenim una estabilitat laboral i voler tenim unes tasques, sempre ens agradaria fer menys. Però jo ni passaria ni a 30 ni a 28 perquè penso que no és factible.
Saludem l'Esteban Sanabria, la Pili Malagarriga i la Cristina Rovira. Bona nit.
Hola, bona nit.
Vosaltres us allotgeu en hotels que exploten les treballadores de la neteja? O abans de reservar un hotel us ho mireu dues vegades?
No només són els hotels, que el sector de l'allotjament és molt més que els hotels, que la part dels apartaments i dels pisos turístics és molt gran i molt més invisible que els hotels, i que aquesta introducció tan alarmista sembla que sigui una generalitat del sector, cosa que no és. Les Kellys, evidentment, són el canal idoni, i és un cas d'èxit absolut, d'una situació de precarització real que es dona en molts casos en el sector hoteler i en molts casos en altres sectors de l'allotjament, i que són un canal perfecte de denúncia, perquè evidentment la denúncia de les males pràctiques és evident que hem de fer una denúncia, a més confidencial, preservant l'ocupabilitat i que aquestes dones que volen denunciar no se sentin amenaçades per dir la seva realitat, que és el que està passant. Si fos la generalització, estaríem aquí al carrer tots amb les pancartes.
A veure, el tema de les externalitzacions és un greu problema. Potser no es tracta de crear alarmisme, no podem parlar potser de que el 100% de les empreses tenen seccions externalitzades, però és un greu problema que s'ha agreujat a partir de la reforma laboral del 2012, perquè la reforma laboral permet que hi hagin convenis d'empresa amb salaris per sota dels convenis sectorials, i amb empreses, sobretot empreses multiserveis, que tenen convenis amb salaris del salari mínim interprofessional més complements, molt per sota dels convenis sectorials d'hostaleria. I després tenim el tema de les subcontractacions, que això també s'hauria de regular i no permetre que part de l'activitat principal de l'empresa acabi externalitzada a empreses de servei.
Jo crec que el cas de les cambreres de pis il·lustra molt bé una tendència de llarg recorregut, no?, que anem detectant tant en l'estat espanyol com en la Unió Europea, que és que bàsicament aquestes societats, no?, i aquest model econòmic que veiem que any rere any van generant desigualtats creixents, se sostenen en base al treball mal remunerat i en precari de milers de dones, no? I precisament en l'informe de Veus contra la precarietat des d'Oxfam Intermón, el que intentem és il·lustrar amb dades i també amb testimonis que això realment està succeint, no? Veiem que a la Unió Europea les dones tenen el doble de possibilitats d'acabar amb una feina percebent el que s'anomena un baix salari. Un baix salari a l'estat espanyol seria equivalent a 6 euros amb 60 cèntims bruts l'hora. Amb la qual cosa veiem que realment no és un salari que et permeti dur una vida digna, no? En el cas de l'estat espanyol, de cada 10 persones que cobren el salari mínim interprofessional, 7 són dones. I precisament detectem que això succeeix en ocupacions feminitzades, no? Com és el cas de la de cambreres de pis. És a dir, ocupacions on la majoria de massa treballadora són dones.
La Cristina Rovira és autora de l'informe d'Oxfam Intermón Veus contra la precarietat, dones i pobresa laboral a Europa. Si aquesta feina la fessin els homes, estaria millor pagada?
No sé si estaria millor pagada. Sí que tinc clar que està socialment i monetàriament menys valorada, perquè realment és una feina que connecta amb el que una societat patriarcal espera de les dones, no? Que és dur a terme aquest treball reproductiu, no? Aquest treball freqüentment dut a terme de manera no remunerada, sobretot en l'àmbit domèstic, no? I això es tradueix donant uns salaris més baixos i fins i tot amb un reconeixement social molt inferior. Nosaltres, en el context de la investigació, ens vam entrevistar amb la Yolanda García, que és la portaveu de les Kellys, a Marina Baixa Benidorm, i ella ens deia: és que de fet la nostra professió no és reconeguda com a tal, no? De fet, molts empresaris, no la majoria, però ens trobem que molts empresaris consideren que és una ajuda, un complement que tu vas a fer a la teva família, i no volem posar sobre la taula que la nostra és una professió que mereix reconeixement social i també salarial amb igualtat de condicions.
Esteban Sanabria és secretari de negociació col·lectiva del sector serveis de Comissions Obreres. Més de la meitat de les 200.000 treballadores de neteja d'hotels a l'estat espanyol estan fora de conveni, amb sous que sovint no arriben al salari mínim. Les Kellys, amb qui hem parlat, ens han explicat, doncs, això, que poden arribar a cobrar 1,50 euros, 2 euros per habitació netejada. Això és una pràctica generalitzada o és l'excepció?
Jo crec, potser, traiem el símil de la violència de gènere, potser si haguessin tants molts homes com dones, el tema de la violència de gènere sí que s'haguessin posat més recursos per lluitar contra aquest tipus de violència. Amb el tema de la precarietat laboral passa el mateix. La valoració de llocs de treball que fan majoritàriament el col·lectiu de dones, les dones, estan valorats d'inferior manera, és a dir, tenen un salari inferior a la resta. I això passa amb el tema de les malalties professionals, on es reconeixen abans les malalties professionals, són els sectors industrials on majoritàriament hi ha dones. Tenim un problema de bretxa salarial, que ja les dones tenen menys salari que els homes, però aquest tipus de, en aquests sectors d'activitat, que són llocs que estan ocupats majoritàriament per les dones, tenen una valoració inferior. Si fem un anàlisi dels convenis col·lectius, aquelles categories professionals o nivells retributius ocupats per dones, com som el tema de la neteja, solen tenir un nivell retributiu per sota de la resta, no? És molt fàcil veure en un conveni, i nosaltres estem lluitant i intentant en la negociació col·lectiva revertir aquesta situació, però que el personal de neteja és l'últim eslabó dels nivells retributius a una taula salarial. Per sota del mosso de magatzem, mosso mossa de magatzem, empaquetador, empaquetadora, no? Els convenis col·lectius, i això passa als convenis del sector serveis també.
Pili Malagarriga és directora de Segundo Mundo, experta en turisme sostenible i responsabilitat social corporativa. És veritat o no que les empreses multiserveis, el que ens explicaven, el que denunciaven les Kellys, paguen 1,50 euros, 2 euros per habitació netejada?
En algun cas pot ser que paguin uns sous molt precaris i pot ser que paguin en algun cas això, però no és generalització, jo crec. Jo crec que no està generalitzat perquè tenen l'obligació, l'hotel té una responsabilitat, l'hotel o l'allotjament turístic, l'empresa té una responsabilitat subsidiària sobre les externalitzacions, per tant, és l'empresa la que assumeix al final aquelles males praxis, amb la qual cosa és denunciable. La llei, evidentment, si tu estàs complint la llei, i aquí, gràcies a Déu, tothom té que complir la llei i hi ha molt interès en complir la llei, però a lo millor en no ser amb no afegir aquest plus que seria el que realment es mereixerien, o el pagament de les hores extres, o és allò de que feta la llei, feta la trampa. Per això la responsabilitat social corporativa ve del compromís. Al final el que ho vol fer malament, ho farà malament, sigui com sigui, perquè a cop de talonari i a cop de males praxis hi ha poques cadenes que ho fan molt malament però que tenen forces impactes. Per això és important la visibilització d'aquestes males praxis. Jo crec que és molt important i vull donar molt valor al moviment de les Kellys, que és un cas d'èxit rotund davant d'una situació d'injustícia real, perquè aquests ibuprofenos i aquestes condicions laborals són molt dures en molts casos quan hi ha molta ocupació en les temporades d'estiu, en les temporades on hi ha molta ocupació, i elles han aconseguit dues coses molt importants. Per un lloc, empoderar-se i fer sentir la seva veu i la seva dignitat com a persones, i en segon lloc, demostrar que realment si ens unim hi ha moltes persones que apoyen aquests moviments perquè tenen raó de ser i tenen la justificació de ser perquè persegueixen aquesta justícia social, no? Després el tema també de dignificar el que és el treball de neteja, perquè el treball de neteja, començant pel servei domèstic, és realment una gran bretxa des de la cuna, no? I és un dels orígens d'aquest sostre de vidre de les dones que sempre tenim entre la maternitat i el treball domèstic. Estem hipotecades per vida. Llavors, aquest moviment de les Kellys el que ajuda a dir és el treball de la neteja és importantíssim, perquè realment tu no pots anar a un hotel ni en un aeroport ni a ningun lloc on hi hagi brutícia. És molt important. I després responsabilitzar, corresponsabilitzar els homes en les tasques des de que són petits i a les parelles i a tot el gènere masculí perquè facin molta més feina. Les dades d'Europa de mitjana és que els homes, a Europa, jo no sé, a Espanya jo crec que seria inclús menys, dediquen un terç dels homes, dediquen una hora al dia a la tasca domèstica. Dos terços dediquen zero hores. Nosaltres tenim l'home, per desenvolupar-se professionalment, es recolza en la dona. La dona amb qui es recolza? Amb la mare, amb el servei domèstic, o amb les amigues, però no amb l'home en molts casos. Per tant, i després el tema, permeteu-me també en l'àmbit privat, això és més de l'àmbit privat, però jo crec que es deriva en l'àmbit professional també, el tema de culpabilitzar la maternitat, quan aquí en realitat ens estem envellint tots i no hi ha noves generacions que ens puguin sostenir després. És a dir, hauríem de premiar la maternitat, potenciar la paternitat i la corresponsabilitat en la cura de la infància.
Les dones heu pagat més cara la crisi i potser la recuperació no incorpora una perspectiva de gènere, hi ha més atur de llarga durada, més temporalitat, més parcialitat no desitjada, sous baixos, i el cas de les Kellys és només
Totalment.
La punta de l'iceberg. No? Parlem de que fora dels hotels la situació és encara pitjor, potser més desconeguda, però pitjor.
Sí, de fet, aquesta des d'Ausfa Wintermont nosaltres diem que aquesta és una recuperació econòmica que no ha arribat a totes les capes socials d'igual manera, no? Si miréssim en aquests anys de recuperació, no, de cada 100 euros de creixement econòmic que s'han creat, 29 haurien anat a parar al 10% amb majors ingressos, mentre que només 8 de cada 100 a la població que se situa en el tram, no, inferior del 10% dels ingressos. Això vol dir que realment aquesta recuperació està sent desigual, de manera que, per exemple, una persona que cobra el salari mínim interprofessional, com us deia abans, 7 de cada 10 són dones, hauria de treballar durant 71 anys per guanyar el mateix que guanya durant un any una persona que cobra i que se situa en el tram del 10% superior en quant a l'escala salarial, no? I, òbviament, aquesta recuperació no està beneficiant de cap manera les dones, no? Si, per exemple, fem un cop d'ull a la bretxa salarial de gènere, doncs encara persisteix, no? I per exemple, en la Unió Europea, com abans apuntava també l'Esteban, no? Per cada euro que guanyen els homes, de mitjana les dones només guanyen 84 cèntims. Això vol dir que a la pràctica, a l'any, estem treballant durant 59 dies de manera gratuïta. I a més, trobem una molta major incidència, com tu bé apuntaves, en totes aquelles formes de contractació temporal i parcial, no? Per exemple, les dones de mitjana tripliquen la proporció d'homes en aquells anomenats minijobs o treballs de menys de 14 hores setmanals, no?
I això, ara estàs parlant de feines remunerades. No oblidem que les feines de casa no pagades suposarien el 41% del PIB, segons els càlculs d'Oxfam Intermón. És a dir, si fossin remunerades, activitats com cuinar, netejar la llar, la cura de les persones en l'àmbit familiar generarien 443.000 milions d'euros l'any, 10 bilions de dòlars al món.
Exacte, és a la línia del que apuntava la companya, no? És la desigualtat potser més elemental, no? O la causa més elemental que trobem darrere de totes aquestes desigualtats que anàvem anomenant a l'àmbit laboral, no? Si realment comptabilitzessin en l'economia nacional, no? Tota aquesta feina, doncs veuríem com el PIB augmenta d'una manera brutal i això és fruit d'una societat, no? Que menys té, invisibilitza i no remunera dignament el treball que continuem fent de manera majoritària les dones, no? En aquest cas, la xifra que tu donaves del 41% del PIB seria de la feina no remunerada que es fa al si de la llar tant per homes com per dones. Mm-hmm. Si miréssim el desglossat, només per les dones seria equivalent al 27% del PIB. O sigui que continua sent una xifra molt elevada i que reflecteix, no, aquesta desigual contribució al si de la llar en aquestes tasques domèstiques i no remunerades.
Jo crec que la sortida de la crisi ha d'arribar a les condicions de treball i als drets dels treballadors i de les treballadores. La precarietat té nom de dona i té nom de jove. De cada 4 contractes, 1,5 cau al sector turístic. D'aquests contractes, el 90% són eventuals, és a dir, temporals, i el 75% d'aquests contractes són a temps parcial. Estan a temps parcial perquè és el tipus de contracte que les empreses ofereixen. Aquest tipus de contracte també permet a l'empresa tenir molta més flexibilitat, que es tradueix també que als treballadors i treballadores en què no poden conciliar la seva vida laboral i familiar, a banda de que tenim treballadors i treballadores pobres perquè no arriben, no poden doncs poder pagar les coses bàsiques d'habitatge, etc. No? Un dels problemes que solen aparèixer és el tema de la doble presència. És a dir, la majoria de dones, després d'una llarga jornada de treball i d'una jornada de treball molt precària i amb molta càrrega de treball, han d'afrontar després a casa seva un altre tipus de feina. Això ho hem detectat, que és un greu problema al sector hoteler, bàsicament. I després tenim el problema del reconeixement de les malalties professionals, perquè després quan les treballadores van al metge, la típica resposta del metge és això, tu has fet a casa teva amb el motxo, no? Així diem una mica a lo bèstia, no? I clar, les mútues de treball moltes vegades el que diuen és que això és un problema de casa teva, que és una malaltia comú, que no és com a conseqüència de la feina, no? Que ja tens una edat i hem de suportar, no? Comentaris d'aquest tipus per part dels metges, de vegades del personal mèdic de les mútues, per tal de no reconèixer que la majoria d'enfermetats tenen la seva conseqüència al lloc de feina, pel tipus de feina que es fa, que és una feina molt, molt precària i molt dura. No?
Més enllà del sector turístic en concret, no? Una mica com apuntaves abans, un model econòmic que a més el que veiem és que està creant, no? Nombroses persones que malgrat tenir un treball, no? O almenys treballar durant 7 mesos l'any, no superen l'umbral de la pobresa. No? A Espanya, per exemple, veiem que una de cada 3 dones migrants es troben en aquesta situació de pobresa en el treball i a més per exemple, aquelles dones, no, que encapçalen famílies monoparentals tenen el doble d'oportunitats precisament, no, de trobar-se en situació de pobresa o exclusió social, no? La qual cosa estem veient un model econòmic que està generant pobresa malgrat el comptar amb una o més amb una més feines, no?
Arrel d'això que estàs dient, Cristina, avui justament he escoltat que hi havia augmentat el cost aquí, el cost general de vida a Catalunya un 14%, mentre que els salaris a partir de la crisi només havien augmentat un 4%. O sigui, el tema de la precarització laboral jo crec que és un tema que afecta molt més a les dones que als homes, per tot el que estàvem comentant abans, però que és un tema que el model econòmic actual i sobretot el sistema financer que permet aquestes fluctuacions i aquesta economia especulativa elevada a l'enèsima potència, no? Doncs fa que aquesta concentració de la riquesa es doni cada vegada més en poques mans, i això al final es tradueix en precarització laboral. Els objectius de desenvolupament sostenible connecten claríssimament el treball digne amb el creixement econòmic. És a dir, si nosaltres no tenim un treball digne, no som capaços de crear... No és que necessitem un creixement econòmic exponencial, però necessitem desenvolupar-nos en la mesura d'una forma, com deia molt bé l'Esteban, d'una forma sostenible, amb la qual la responsabilitat social, corporativa i ciutadana amb aquests temes, tant en on t'inverteixes, com inverteixes, amb quin banc treballes, són també coses que poden contribuir a que les coses... No? I aquesta democràcia participativa i aquest pensament crític, no? de que les persones podem decidir i tenim un espai de decisió i un espai de reivindicació de que no volem aquest model que ens aboca un sistema de capitalisme salvatge, no?
Sí, i que moltes treballadores, no, aquestes trajectòries laborals, no, marcades per la discriminació, per la inseguretat, per les intermitències, no només molts cops les aboquen a la pobresa en l'avui, sinó també en el futur, no? Si mirem, per exemple, a les pensions, veiem que aquesta bretxa salarial també es tradueix a futur, amb una bretxa amb les pensions que ara la Unió Europea està sobre el 36%, en el cas d'Espanya sobre el 37%, I no només una bretxa, sinó també fins i tot una manca de cobertura, no? A l'Estat espanyol només perceben una pensió aproximadament el 42% de les dones, front al 87% dels homes. Uh-huh. És a dir, que aquí tenim un problema de protecció social també molt greu a les edats més avançades, que realment no permet que aquestes dones puguin dur vides dignes, fins i tot en els moments més avançats de les seves vides.
Cristina Rovira, Esteban Sanabria, Pili Malagarriga, gràcies per ajudar-nos a posar llum, a combatre aquesta invisibilitat de les Kellys. Ara segur que quan fem el turista serem més conscients de la precarietat que sovint s'amaga darrere les nostres vacances, i ens ho mirarem bé quan triem l'hotel. I moltes gràcies també a l'hotelera Anna Castan per obrir-nos les portes d'aquest hotel Barcelona 1882, que és l'any que es va començar a construir la Sagrada Família que tenim aquí a tocar. Bona nit a tots.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Els collons.
I com ho tracta el cinema? Roma d'Alfonso Cuarón és segurament la pel·lícula més actual, però n'hi ha moltes més que parlen de les persones que es dediquen al servei domèstic. Fem un recorregut per la gran pantalla, per les més destacades, amb la Sílvia Andrés.
Decidimos organizarnos y representarnos a nosotras mismas. La santa indignación se apoderó de nosotras.
Nos contratan mediante la empresa de multiservicios.
Era un fragment del documental Hotel Explotación, que ha dirigit Georgina Sisquella, un treball que recull el testimoni sovint silenciat de les persones que treballen com a dones de fer feines als hotels. Però el cinema comercial i la televisió ha retratat aquesta realitat des de diferents perspectives. Fem un repàs als títols més destacats.
¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime.
No puedo, estoy muerta.
Aquest any, si hi ha una pel·lícula que brilla amb llum pròpia, és Roma, un dels treballs més intimistes del director mexicà Alfonso Cuarón. La protagonista del film, la Cleo, es dedica en cos i ànima a cuidar la família per qui treballa, deixant en un segon pla la seva pròpia vida. Aquest és l'homenatge que Cuarón ha volgut dedicar a la dona que el va cuidar de petit, un sacrifici que sovint queda en l'oblit.
Tengo que hacer agua, señora.
Tenías que haberlo pensado en la gasolinera.
La gente de color no puede usar los servicios en las gasolineras, y usted lo sabe.
Segurament molts recordarem amb tendresa el film Paseando a Miss Daisy, la història d'una dona blanca a qui el seu fill contracta un xofer negre perquè ella és un perill al volant. Un film que denuncia els prejudicis racials cap a les persones negres, la desigualtat d'oportunitats i els judicis negatius per tot allò que és diferent a un mateix.
¿Por qué cree que los negros necesitamos que nos eche una mano? ¿Qué le importa?
Minnie.
A lo mejor quiere meter a Evelyn en líos.
No, quiero mostrar su perspectiva. Que vean cómo son las cosas desde vuestro lado.
Pues son como un picnic del 4 de julio.
Senyores i criades és un film sobre dones i la diferència de classe. Una jove blanca té la valentia d'escriure un llibre sobre la vida de les minyones negres. El film retrata com algunes dones blanques tracten amb menyspreu les dones negres perquè se senten superiors. Una pel·lícula sobre la solidaritat entre dones independentment del color de la pell.
Stevens.
Sí, Milord.
Creo que tenemos a unas chicas refugiadas a nuestro servicio.
Así es, Milord. Las dos criadas, Elsa e Irma.
Tendrá que despedirlas, me temo.
Segurament una altra pel·lícula que tenim gravada a la ment és Lo que queda del dia, una pel·lícula que reflecteix la importància de les formes i l'aparença en el món de l'aristocràcia britànica. L'equilibri es veu trencat quan de sobte una majordoma entra a la casa, una dona que qüestiona l'ordre establert durant més de 15 anys i que té una retribució inferior.
No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica.
Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo?
Una de les pel·lícules més esperades del 2019 és Green Book, seriosa aspirant als Oscars. Aquí, la història s'explica des d'un punt de vista totalment diferent. El personatge blanc fa de conductor pels Estats Units d'un dels músics negres més importants de l'època, un blanc que experimenta què significa ser negre. Una història de dignitat i coratge.
¿Qué opinarán de nosotros?
Yo no me preocuparía mucho, ella ni siquiera tiene doncella.
Eso no es pecado mortal.
Sí tiene, se llama Ellen, vino un día antes.
No es una doncella personal, solo es una criada que abrocha botones cuando es necesario.
No podia faltar en aquesta selecció Downton Abbey, un dels èxits més rotunds de la televisió dels últims anys, la vida de l'alta aristocràcia anglesa i la del personal de servei que treballa per la família.
Buenos días, chicas.
Buenos días, Elia.
Seguro que todas somos conscientes de las desafortunadas circunstancias que nos reúnen en esta mañana tan bonita. Cuando estoy convencida de que todas preferiríamos estar haciendo otra cosa, pero la obligación es...
I no podíem acabar aquest repàs sense esmentar una de les sèries més inquietants de la televisió, Handmaid's Tale. La sèrie fa un pas més en el món de les minyones, dones fèrtils que són obligades a tenir fills per les persones més riques. Un ric univers de pel·lícules, de sèries, que posa de manifest la desigualtat de gèneres, d'oportunitats que segueixen sent el nostre dia a dia i que ben poc qüestionem.
I avui tria la cançó per acabar aquests solidaris la cantant Txell Sust.
Hola, el meu nom és Txell Sust i voldria dedicar a She Works Hard for the Money de Donna Summer a totes aquestes dones tan boniques i tan treballadores.
Marxem aquests solidaris sobre la lluita de les Kellys, l'hem fet la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Ricard Luque, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve amb més roba estesa, amb més ràdio compromesa.